Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Set minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui al Fabricació Pròpia ens visita el guanyador del Premi Josep Pla de Narrativa 2024 amb la novel·la La Germandat de l'Àngel Caigut, de Destino. Es tracta d'un trepidant thriller combinat amb novel·la històrica, dues de les moltes passions del seu autor, que a més d'escriure molt bé, ha treballat pels governs de tots els presidents de la Generalitat, tret de Jordi Pujol i Pere Aragonès. És periodista, és historiador i un escriptor premiat. Jaume Clotet, què tal, com estàs?
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Pendents avui de l'estat de salut de Jordi Turull, eh? Sí. Ara ens ho explicava la Sandra.
Sí. Sembla que ha sigut important la rapidesa amb què s'ha actuat. En aquests casos sempre això és molt important. I, per tant, esperem que vagi tot bé.
Que tingui una bona evolució, eh?
Sí.
Com ja sabeu, ingressat ha patit un infart i ara mateix es troba ingressat a Bellvitge. N'estarem pendents, però ara parlem del Premi Josep Pla, que, per cert, enhorabona.
Gràcies.
Un premi molt estimat pels lectors catalans i que a mi es cau en aquesta data perfecta i sobretot per la gent que és, saps? Pels pares, vull dir...
Pels pares és òptim, perquè a la nit del 6 del 7 de gener, pels que tenim nenes raonablement petites, doncs és sempre una data estranya, no? No comptes haver de sortir ni de fer res concret i, per tant, doncs és una data que, a més, jo crec que paradoxalment és una data que llavors molta gent recorda perquè és el primer premi de l'any.
Clar.
Són dies que no hi ha moltes notícies, per tant, és sempre un premi conegut, diguem.
Com portes aquest Premi Josep Pla?
Bé, jo ho porto molt bé perquè, evidentment, que et donin un premi com aquest per algú que escriu una novel·la, en aquest cas, doncs és molt, molt, molt gratificant i és un honor. També és una mica de... És una mica de vertigen, perquè, com suposo molta gent, a casa tinc llibres de molts dels autors que han estat premiats des de les dècades anteriors. I que et posin en aquesta llista, doncs sempre és una cosa que fa una mica de vertigen i una mica de sensació, però alhora és també un repte, perquè a partir d'ara, diguem, es crea, evidentment, una expectativa i un interès que no s'ha de decebre de cap manera.
Clar, deixa'm dir, ara ho dèiem, no has treballat ni amb Pujol, Jordi Pujol, ni amb Pere Aragonès.
No, i de fet...
Però tu, el president Aragonès t'ho va proposar algun moment.
No, però podria haver-hi treballat també en aquest govern, però no hi ha... Són etapes que van i venen.
Mira, fixa't que avui no has vingut a parlar de presidents.
Però podem parlar de tot, eh?
Fantàstic. Has vingut a parlar, després potser en parlem, d'un monjo de Montserrat, el Bernat Balaguer, d'una mosso d'esquadra, la Berta Bosch, els dos protagonistes d'aquesta germandat de l'Àngel Caigut, i que aquests dos protagonistes ben nostrats, però inusuals, no? Jaume, novel·la negra històrica, com ho veus?
A mi és una cosa que em fa molta gràcia quan me'n pregunten, un monjo de Montserrat, una mossa d'esquadra. És que a mi em sembla normal, és a dir... o sigui, no ens sorprenem a nosaltres mateixos quan mirem pel·lícules o llegim novel·la, per exemple, novel·la negra, ja que en parles, escandinava, que està de moda,
sí.
Ens sembla el més normal del món aprendre'ns noms estrafolaris de ciutats islandeses, el nom de la policia sueca, noms de persones, i llavors, quan és un monjo de Montserrat i una mossa d'esquadra escrites per un nou escriptor català, ens fa molta gràcia, a mi el primer, però... hauria de ser allò normal, no? Que també parlem de les nostres coses i quan parlem de les nostres coses parlem dels nostres referents, no? Crec que Montserrat és un referent inqüestionable.
Clar, d'alguna manera aquesta trama històrica de misteri que s'ubica, com dius tu, a Montserrat, a la muntanya de Montserrat que fascina històricament a molta gent. De fet, al llibre parles de la visita de Himmler, cap de les SS, a Montserrat. Clar, jo entenc que compleix tots els requisits, no?, per ubicar-hi un thriller, perquè ha, no?, el monjo Ripoll, no?, explica'ns això, perquè ho has entrellaçat, sí, molt bé, Jaume.
Jo, la novel·la, evidentment, és ficció, no?, naturalment, però perquè, per donar-li versemblança, m'ha agradat posar diversos elements que són reals de la història, que en alguns casos són coneguts, altres són menys coneguts, no?, i per tant, molts elements històrics reals que la gent pot conèixer o pot buscar perquè ajuden a solidificar la trama de ficció, no? Aquest és un element, el que tu esmentes, de que poca gent sap, perquè és difícil de creure, que l'any 1940, en plena Guerra Mundial, els alemanys no van tenir res més a fer que venir a Himmler a Montserrat a buscar el Sant Graal. Ell pensava, a partir d'unes llegendes i també de l'òpera Parsifal, de Wagner, que a Montserrat hi havia el Sant Graal, que, com tothom sap, és la copa amb la qual Jesús va fer servir l'últim sopar. Doncs van allà i, evidentment, la visita d'un jerarca nazi a Montserrat va causar un gran avalot, diguem, i l'abat de Montserrat llavors es va negar a rebre'l, dient que estava malalt. El seu secretari, que seria el després, posteriorment, abat Escarré, també va dir que no se sentia bé per rebre'l. I van trobar un pobre monjo que es deia Ripoll de cognom, que havia estudiat a Alemanya, parlava alemany. Li van dir, tu vés a rebre aquest senyor.
Surto.
I ell va sortir ja molt enfadat. L'altre venia també amb prepotència, va acabar molt malament. Evidentment, al Sant Graal li van dir que no hi era Montserrat i suposo que no hi deu ser-hi. I, per tant, la cosa acaba molt malament. Però aquesta història també em va servir per donar continuïtat i solidesa a la trama de ficció.
Clar, fixa't, una novel·la que barreja aquesta història amb thriller, diria que la història en si surt en tres capítols, si no m'equivoco, sí. Jaume, però que després, durant el llibre, doncs, van haver-hi, hi ha referències històriques. És que, d'alguna manera, tu creus que els catalans tenen com molta tirada, no?, cap als referents històrics. Vull dir que al lector català jo crec que li agrada, també, no?
Jo crec que al lector català li agrada la història, jo crec que als catalans ens apassiona la història i voltar pel país i mirar monuments, sí, castells, monestirs. Crec que ens agrada mirar moments de la història en els quals els catalans ens anaven millor les coses, diguem, i ens mirem enrere a vegades per no mirar prou endavant. I, per tant, és veritat que molts elements històrics a la gent o li sonen, o n'han llegit, o li ha interessat.
I després també, si tornem als personatges, el monjo de Montserrat, el Bernat Balaguer i aquesta mosso d'esquadra, la Berta Bosch, però és que a la novel·la en si hi ha un tercer protagonista.
Sí.
Digue'l tu.
El mal.
Val.
La maldat.
És que és així, perquè tu creus, i és que és així que també està en les nostres vides, no? Com vas buscar aquest tercer protagonista?
Bueno, és que és el protagonista principal, perquè a mi el tema de la maldat sempre m'ha cridat molt l'atenció, no? És a dir, com... Ho veiem a les notícies, no? Quan algú, per exemple, és un maltractador i mata la dona, no? Surten veïns dient que era, bueno, que era una persona exquisida, no? Pels veïns, era un pare excel·lent, no? O a la feina, no? Gent que són maltractadors i llavors dels seus subordinats i llavors, en canvi, portes en fora, són persones respectables, no? Com som capaços, en alguns vessants de la nostra vida, de comportar-nos conscientment, de manera equivocada, de manera incorrecta, de manera dolenta, diguem-ho així, no? O en casos extrems, no? En guerres o en moments molt tensos, com la gent és capaç de realment de deixar-se endur per la col·lectivitat. Ho vam veure a la guerra de Ruanda, el genocidi que a mi em va colpir molt, o a l'època dels alemanys, no? Com tots els alemanys, o la majoria, sabien el que estava passant i tots col·laboraven d'alguna manera, no? Per por de que no els hi passés amb ells, eh? Mm. I com són capaços de fer tot això? I, per tant, el tema del mal, de la temptació, de trampa, de l'engany, sempre d'autoengany també. Sempre m'ha cridat molt l'atenció.
I deixem-ho aquí, que serà com aquest gran protagonista del mal, no?, d'aquesta novel·la, el Jaume Clotet. Però ara que parlàvem d'alguns personatges protagonistes, al llibre també hi ha molts personatges secundaris. De fet, tu has dit en més d'una ocasió que et fixes molt en aquests personatges secundaris que sovint... també dius que tenen un paper clau en el desenvolupament dels fets, no? És així.
A mi, al llarg de la història, quan els grans episodis que tots coneixem, no sé, per posar un exemple, que també vaig fer un llibre sobre això, sobre la conquesta de Mallorca, no? Jaume I, molt bé, però Jaume I no va anar sol allà. Llavors, qui eren els seus mariners, els seus capitans, els seus lloctinents, qui va finançar aquesta expedició? És a dir, sempre hi ha una llista de gent secundària que després de la història moltes vegades no hi passen, perquè és lògic, que no, és complicat que passi tothom, i que a vegades ens hem de fixar més, no? I en aquesta història hi ha alguns secundaris, doncs, que m'ha agradat que no siguin només instrumentals, sinó que tinguin una certa personalitat una mica dibuixada.
Clar, ara et preguntem també si, en quant personatge secundari, no de ficció, sinó de carn i d'ossos, trobes a dia d'avui algú fascinant en aquest sentit?
En quin àmbit?
Mira, en el polític, per exemple.
En el polític, sí. Per exemple, el fet d'estar a govern, te n'adones que la gent coneix el president i els consellers amb prou feines, no? Però hi ha una pila de persones que fan que les coses passin.
Sí.
També els Mossos d'Esquadra, els bombers. O sigui, hi ha una pila de gent que la gent no hi pensa i que són claus, no? Un d'ells va emergir durant una temporada a nivell molt públic, era el comissari Trapero, per dir-ne un, no? És a dir, fins que ell va ser conegut, no eren coneguts els caps dels Mossos d'Esquadra, no? Per tant, hi ha tota la gent que fa la feina, que per sort moltes vegades estan al marge de les eleccions, i que sort en tenim, no? I hi ha gent molt bona i a vegades ens hi fixem poc.
De l'àmbit cultural, amb qui et quedaries com a personatge secundari?
Mira, de l'àmbit cultural em quedaria amb... Ara es compraré cap a casa. La meva editora, perquè moltes vegades hi penso, i val per ella, va per altres, eh? Perquè darrere dels escriptors la feina que fan les editorials, aquesta i les que siguin,
sí,
em té fascinat, perquè a més ningú sap qui són. En aquest cas sí que molt poca gent sap qui són els editors. Fan una feina enorme i sense ells no funciona l'altre. O com els llibreters. Mm-hmm. És a dir, una pila de gent que fan que en aquest cas la indústria del llibre funcioni molt bé. El que s'emporta el premi és l'escriptor i el lector que ho llegeix.
Sí.
Però hi ha una pila de gent al mig que fan que la bicicleta funcioni.
Per tant, l'editora, eh?
En aquest cas, sí.
Tu vas ser corresponsal de l'Avui i Ona Catalana a Euskadi,
sí,
del 2001 al 2003.
Sí.
Va ser també cap de premsa del Departament de Governació durant el primer i el segon tripartit,
sí,
abans de ser subdirector de l'ACN. Mm. El 2016 va ser nomenat director general de la de Comunicació a l'executiu de Puigdemont, mm-hmm, també en Quim Torra.
Mm-hmm.
Has treballat amb el president Mas, Maragall, Montilla,
sí,
Puigdemont,
sí,
president Torra de nou.
Sí.
Et consta que algun d'ells hagi llegit el llibre, Jaume, o no?
He rebut felicitacions de tres presidents i, per tant, no sé si se l'han llegit o no, però vaja, en algun
però
cas...
Però el feedback ha arribat, eh?
El feedback m'ha arribat i, evidentment, estic molt content.
Mantens bona relació amb tots els expresidents?
Mantenc, i amb l'actual també. És a dir, crec que Catalunya és prou petit com perquè una mica ens coneixem tots bastant, especialment en el món del periodisme i la política.
Sí.
Per tant, bona relació la tens amb tothom. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt sempre, que és separar la política de les relacions personals. Tothom, evidentment, té la seva ideologia, però hem de ser tots prou grans i prou madurs com per no deixar-nos endur, i, per tant, tinc bona relació amb dirigents de tots els partits i estic encantat.
Fixa't que tu vas estar també, vas ser un actor rellevant al relat del procés, dirigint els mitjans de comunicació internacional, Jaume. D'aquí uns anys el procés també podria ser gairebé doncs, inspirar-te per un thriller històric? Com ho veuries tu? Per on començaries?
Bueno, és que ara em dedico a la ficció una mica. No, a veure, m'ho han proposat també de fer, no ficció, sinó explicar coses del procés. Però a mi la veritat és que no em crida. El que no s'ha publicat crec que no s'ha de publicar. El que em van explicar molta gent, millor que no s'expliqui.
Uh-huh.
I, per tant, això ho deixo pels periodistes que van cobrir aquella època i que ho facin ells. Jo, de moment, no tinc previst això.
Mira, Jaume, aprofitant que estàs aquí, creus que els polítics fan bé piulant a Twitter les seves opinions? O creus que el debat polític s'hauria de traslladar a aquests espais i de debat i de diàleg més transparents? Com ho veus, tu, això?
Uf. Crec que els polítics fan el que han de fer, que és fer servir les xarxes socials per explicar el que ells pensen. Crec que la culpa aquí és de molts mitjans de comunicació que ho reprodueixen com si fossin notes de premsa en comptes d'entendre que el que estan fent moltes vegades és ser caixes de ressonància de l'interès del polític en qüestió, no? És a dir, a mi em deprimeix bastant quan, per exemple, a la tele surt i així ha reaccionat tal partit a tal cosa i t'ensenyen en pantalla un tuit. Em sembla que llavors aquí no hi ha la feina del periodista, que és el que ha d'agafar la informació que t'explica el polític, interpretar-la, contextualitzar-la i explicar-la. Si directament els mitjans són caixes de ressonància de les xarxes socials o dels comunicats dels partits, és molt bo pels partits, no és tan bo pels mitjans.
Lliures o morts, el càter proscrit per cert Premi Néstor Rohan 2016 o els 50 moments imprescindibles de la història de Catalunya són les seves novel·les posteriors a aquesta germandat de l'Àngel Caigut. La dels moments imprescindibles de la història de Catalunya la vas escriure ara just fa 10 anys.
Sí.
I quins 10 anys, sí. Jaume, perquè, clar, si ara el tornessis a escriure... I afegiries algun moment imprescindible que el canviaries per un altre que potser en perspectiva doncs, tampoc va ser tan important?
Afegiria segur l'1 d'octubre i tot el que té a veure al voltant de l'1 d'octubre, perquè acabi com acabi, que jo crec que no s'ha acabat aquest capítol, diguem, és un moment, vaja, que portar 2 milions de persones a votar en un referèndum que era il·legal, que la policia estava als col·legis pagant a la gent, doncs em sembla, vaja, és més important que alguns dels 50 que vaig posar, sí, efectivament.
Per tant...
Per tant, bueno, passa que el que vull fer és els 50 personatges imprescindibles de la història de Catalunya.
Sí?
Aquest sí, aquest, però fa 10 anys que el tinc pendent, era la segona part d'aquell. I no sé si tindré temps, però jo, queda pendent.
Perquè, escolta, sí que he llegit que ets molt metòdica en el moment d'escriure.
Sí.
Vull dir que és algo com molt sagrat i si no ho fas cada dia es perd una mica la litúrgia. O
bueno,
no? Com és
perquè,
això?
Igual que tu, fent aquest programa, que et guies per... les hores, que el programa comença, s'acaba, tens informatius, vull dir, tu vas lligat al temps, els periodistes anem lligats a les dates d'entrega. I llavors, vaig fer servir una mica el premi també com a mètode de tenir una data de tancament del llibre, perquè si no, un llibre pots estar anys escrivint-lo. I per tant, em vaig disciplinar, vaig establir un pla de treball, em vaig dividir els capítols en 33, que era l'edat de Crist, que això em va anar molt bé, en 3 parts d'11, una mica metòdic, potser massa i tot, i llavors em vaig disciplinar a escriure un número de caràcters setmanals, perquè si no és difícil, es pot allargar molt, especialment si treballes i tens nens petits.
Si ho has de compaginar tot, no?
Sí, clar, és difícil, i per tant em vaig prendre no com una més a més, sinó com part de la feina.
Ah, és veritat que té molt de ritme la novel·la. Tu creus que pel fet de ser periodista, Jaume, no? que hagis d'escriure tan concís i tan precís, no? i tot tan concret, això t'ha ajudat a tu en aquesta agilitat, no? pel que fa al ritme de la novel·la o no?
Clar, mira, torno a parlar de tu. Tu quan expliques a la ràdio les tracturades, tu ho expliques perquè la gent ho vegi, no? El carrer tal, ha passat tal cosa, sí. L'incendi... Doncs això és el mateix. Llavors, jo tenia l'obsessió de que la gent ho vegi. Això m'ha ajudat, que passa a Montserrat, a Barcelona, a la Diagonal, a llocs que la gent coneix. Mm. O Mossos d'Esquadra, la gent sap com són els Mossos d'Esquadra. Per tant, jo crec que fos molt, molt visual, i crec que nosaltres els periodistes escrivim d'una manera molt, precisament, molt concisa, molt pràctica, molt directa, no? I crec que això facilita la lectura i alhora ho fa més visual.
Mm. No sé si també consumeixes... perquè tu ets un gran lector.
De novel·la no tant. D'assaig més, però sí.
Sèries?
Sí.
La Germandat de l'Àngel Caigut, que em dèiem, amb aquest ritme trepidant, podria ser-ne un dels quants... de quina manera creus que la manera com consumim aquest audiovisual acaba també donant forma al que llegim? Vull dir, si és adaptable també, no?, aquesta novel·la.
Jo crec que el llenguatge audiovisual ens condiciona totalment a l'escriptura. És a dir, jo vaig arribar a un punt que els 33 capítols deia 33 escenes. Cada capítol, en veritat, és una escena. Comença i s'acaba en el mateix lloc, les mateixes persones, no vaig d'un lloc a l'altre. I és cert, a tothom que escriu una novel·la, suposo, li agradaria que tingués altres formats, vull dir, digue-li peli, digue-li un còmic, digue-li el que sigui, no? Un podcast, per exemple. Per tant, tot el que sigui adaptar-ho, jo estaré encantat.
Encantadíssim, no?
Totalment.
La propera Núria o no, la Vall de Núria, que sabem que també t'agrada especialment?
Clar, és que Núria és un lloc especial, passa que no hi ha monjos i no m'anava bé, però Núria, algun lloc ha de sortir, sí.
El llibre agraeixes la col·laboració, sens dubte, d'un Mossos d'Esquadra, el Xavier R., el periodista Òscar Bardagí,
sí.
Director de comunicació de l'Abadia de Montserrat,
sí.
i el doctor Jaume Pedrós. Com és important, també, no, Jaume, envoltar-te també de gent tan, tan potent, no?
Perquè com que hi ha temes que jo no domino, bàsicament cap, però especialment alguns, que també hi ha un mossèn del poble nou que m'ha ajudat en les parts religioses i bíbliques, però que em va demanar que no sortir, els agraïments, però ja direm qui és un dia, i el convencerem...
Podem deduir una mica,
sí,
no? Per aquests detalls que ens estàs donant, de qui estem parlant.
Sí, exacte. I també en el cas d'un mosso em va ajudar amb els tipus d'armes, el doctor Pedrós em va ajudar en dues escenes concretes que tenia dubtes.
Perquè hi ha una mica de sang, no?
Sí, hi ha persones que comencen i no acaben la novel·la, sí, diguem-ho així. I evidentment, a l'Òscar Bardagí vull agrair-li perquè també em va ensenyar algunes... com el Montserrat per dins, que sempre em va anar bé per les localitzacions.
Per tant, t'han fet algunes correccions o no, ells?
Més que correccions, en el cas del doctor vam parlar una miqueta, i en el cas del mossèn del Poblenou, diguem-ho així, em va ajudar també a millorar la novel·la, perquè hi ha coses que se m'havien escapat.
Presentació del llibre, per tots aquells oients que volien assistir d'aquí res, d'aquí dues setmanes, no, Jaume, si no m'equivoco?
Bueno, ja n'hem fet unes quantes, però la veritat, no sé, la setmana que ve a Barcelona, el dimarts, a la Central, aquest dijous a Manresa, hi ha una pila, hi ha més de 25 preparades, o sigui, si algú realment vol anar-hi, no, ho tindrà a prop.
Ho tindrà ben a prop. Per cert, enhorabona també, doblement, a banda d'aquest premi Josep Pla, també, perquè és dels llibres més venuts, no? Si no m'equivoco, la setmana passada.
Sí, la setmana passada va tornar a ser el més venut i no puc estar més feliç.
Doncs que duri aquesta felicitat, i sobretot per molts llibres més. Jaume, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver vingut a Ràdio Estel a presentar-nos a aquesta, la Germandat de l'Àngel Caigut, que no t'he preguntat, però es queda al final, no direm al final, però que bastant obert, per tant, podria haver-hi fàcilment una segona part, no?
Tan fàcilment que hi serà, o sigui...
O sigui, confirmes, no?, que hi haurà aquesta segona part.
Sí, farem una mena de segona part, segur.
Tens el títol o no?
Tinc un parell de títols, però...
Que t'estàs així...
Sí, però encara falta una mica.
Passarà Montserrat o ja passarem?
No, però el monjo continuarà sent protagonista, per tant, Montserrat, si no apareix directament, apareixerem directament.
Doncs el llegirem. Jaume, moltes gràcies, de debò.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de dilluns a divendres a 12:45 del migdia a la Caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части...
Clar, aquest cap de setmana ha fet 2 anys que sentíem aquest missatge del president rus Vladimir Putin que anunciava una operació militar a gran escala a Ucraïna. Al mateix temps, a Kiev començaven a sonar les alarmes antiaèries mentre les forces russes bombardejaven l'aeroport de la ciutat. Què passa? Durant aquests 2 anys ens hem familiaritzat amb noms com ara Donbass, Kharkiv, Mariupol o Donetsk. Hem vist el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, vestit de militar. Hem escoltat les veus dels testimonis que ens explicaven com avançava la guerra. En resum, hem viscut una guerra en directe. Doncs justament avui, a l'Espai Mapamundi dels dilluns, aquí al Fabricació Pròpia, volem parlar en quin punt està aquest conflicte i, el més important, cap a on anirà. I, de fet, en parlem amb en Dani Vilaró, que ell és portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya. Dani, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Dani, fa 2 anys, ara ho dèiem, que va començar la guerra a Ucraïna. Clar, pregunta obligatòria, no?, que tots ens fem. En quin punt està ara mateix el conflicte, Dani?
Bé, doncs, pel que fa a l'evolució de la guerra, estem en un punt com de que no s'avança, no? Hi ha un cert bloqueig, diguem, en el que és el front militar, amb una zona com molt marcada, no?, al voltant de tot el que és l'est d'Ucraïna, on sembla que ningú s'acabi d'imposar, ni les forces ucraïneses, que fa uns mesos semblava que havien anat arraconant a les forces russes, ni les forces russes, que fa 2 anys es van plantar gairebé a les portes de Kiev. I, per tant, hi ha aquesta situació de bloqueig que el que fa és, bé, la sensació que el conflicte encara va per llarg, que portem 2 anys, però que segurament encara en tenim per estona.
Clar, Dani, ahir Zelensky va xifrar per primer cop els militars ucraïnesos morts en 31.000 en 2 anys de guerra, mentre que els civils, les morts civils, clar, el mateix Zelensky deia que no es podia saber, no?
No es poden saber, i nosaltres també com a Amnistia, doncs, que anem traient algunes investigacions que anem fent sobre terreny, doncs també és molt difícil donar una xifra, no? El que sí que veiem són certs patrons o certes, diguem, vulneracions de drets humans que nosaltres hem anat documentant aquests últims 2 anys, no? Com coses que ja hem vist, imatges que ja hem vist dels atacs deliberats contra població civil, les desaparicions forçades, execucions extrajudicials de presoners, tot el tema també que s'ha parlat força del trasllat forçós de civils d'Ucraïna cap a Rússia, en aquest cas que afectaria també menors d'edat, i en general, doncs, un patró d'abusos que s'ha anat repetint al llarg d'aquests dos anys.
I que s'ha anat consolidant, no?, d'alguna manera, també, Dani?
Sí, 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 perquè és això, no? A mesura que passa el temps, clar, estem parlant de dos anys, no, és un, no són espurnes, no?, de vulneració de drets humans que passen en un moment determinat, sinó que es van allargant en el temps, i llavors és el que nosaltres en diem patrons, no?, que són, diguem, maneres de fer, tant de, sobretot de l'exèrcit rus, no?, cap a Ucraïna, però també n'hem detectat algunes violacions de drets humans que ha comès l'exèrcit ucraïnès.
Clar, s'ha parlat molt també de qui està guanyant, no?, perquè sempre és com qui està guanyant ara mateix aquest relat d'aquesta guerra, no? Vosaltres, des del vostre punt de vista, Dani, si és que es pot dir així, que tampoc ens agrada, no?, aquest terme de guanyar, però qui està dominant en aquests moments sobre el terreny?
Clar, jo no sé qui està dominant, però el que està clar és que la guerra... O sigui, el moment que va esclatar la guerra fa dos anys era una guerra d'agressió de Rússia cap a Ucraïna, que semblava, pels atacs que va haver-hi a les portes de la capital, a les portes de Kiev, que volia acabar amb una invasió a gran escala del que era Ucraïna, no? del país sencer, no? De fer caure el règim de Kiev, el govern de Kiev, fer caure Zelensky com a president i ocupar el país. Això no ha passat, no només no ha passat, sinó que, diguem, hem tornat una mica al front que ja hi havia, que això tampoc no ho hem d'oblidar, que és una guerra que porta dos anys, però que ja fa 10 anys exactament, no?, des de 2014, des que Rússia es va annexionar la península de Crimea i una part de l'est d'Ucraïna, que això està en marxa, no? Llavors, clar, per què havia de fer aquesta guerra fa dos anys a Putin si pràcticament estem com estàvem el 2014? No? Llavors, és una mica la pregunta que queda a l'aire de veure quins són els guanys que està obtenint Rússia realment amb tot això, a banda de tot el tema de sancions econòmiques i aïllament internacional que ha heretat, no?, de tota aquesta situació.
Clar, també la pregunta que ens fem després de dos anys de guerra a Ucraïna és aquesta tensió mediàtica, Dani, i també política, que òbviament no és la que era a l'inici de la guerra. Tu creus que, no sé, d'alguna manera, treure el focus internacional de la zona de conflicte beneficia que hi hagi una desescalada també de la tensió?
Clar, jo crec que sempre que s'apaga, diguem, que hi ha una apagada informativa, no?, d'un conflicte bèl·lic que està generant greus vulneracions de drets humans, doncs sempre és perillós, no? Perquè bé, diguem, en el silenci doncs, es poden cometre aquests abusos doncs, amb una certa impunitat, o almenys sense la denúncia o l'escrutini, diguem, dels ulls del món, no?, que estan mirant què està passant en aquell país. Llavors sí que és cert que, clar, també amb l'esclat de la guerra a Gaza, no?, amb tota la crisi, diguem, a Israel, doncs s'ha desplaçat molt el focus d'atenció cap allà, i parlem poc, no?, d'Ucraïna, ara en parlem, perquè és el segon aniversari, però realment no tenim aquell dia a dia que teníem en els primers mesos de conflicte. Això sempre és perillós, perquè per nosaltres, doncs, clar, és com que les coses es poden fer doncs, en silenci, no?, i d'una manera més amagada, no? És per això que nosaltres sempre intentem, doncs, bé, aprofitant aquestes dates o així, doncs, parlar-ne, no?, de dir, escolta, aquí això encara continua i encara continua amb uns nivells alts, no?, de preocupació.
Clar, aquesta preocupació que vosaltres, com bé deies a l'inici, no?, estem parlant amb el Dani Vilaró, que és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, vosaltres ho heu estudiat, no?, n'heu tret informes,
sí.
Desenvolupa'ns una mica més, no?, com han repercutit en la població civil aquests dos anys de guerra?
Bé, sobretot en desplaçament, és a dir, tota la zona de l'est d'Ucraïna hi ha hagut uns desplaçaments massius de població força importants, no? En el moment de la gran ofensiva russa de fa dos anys, tota la gent que estava a la frontera, diguem, de Donetsk i de Luhansk, diguem, la zona on hi havia ja milícies russes i on hi havia l'exèrcit rus des de 2014, doncs es van desplaçar cap a l'interior del país o cap a l'oest del país, no? O cap a Kiev mateix, fugint de l'atac. En el moment que hi ha hagut una certa contraofensiva ucraïnesa, doncs hi ha hagut gent que ha anat tornant, fins i tot alguns dels refugiats que estaven per Europa doncs també han anat tornant. Llavors, aquests desplaçaments de població seria el principi, desplaçats interns, bàsicament. Desplaçats, diguem, per les fronteres, diguem, internes d'Ucraïna. Després és evident que hi ha un nivell de destrucció brutal, no? Quan ens arriben imatges de tota aquesta zona fronterera, justament hi ha ciutats absolutament arrasades, no? Hi ha gent que ho ha perdut tot, pobles, poblacions absolutament arrasades, destruïdes, pel que demostra, no? Aquest, el que dèiem, no? aquest atacs deliberats a la població civil i sobretot a infraestructures civils fonamentals, no? Edificis, escoles, vies de tren, ponts, no? Tot això està força destruït en aquella zona, no? I això és part del que nosaltres hem destruït, i després hi ha el sofriment humà, no? Que són, doncs bé, aquesta xifra de morts, que encara no sabem quina és, de població civil, però que hi ha morts civils, perquè hi ha hagut bombardejos sobre les zones indiscriminades, la mort, diguem, i el patiment de tots aquests soldats i les famílies dels soldats, i tot aquest impacte, no?, sobre la vida civil d'un país que està en guerra i un país que en aquests moments, doncs, està pràcticament paralitzat, no?
Clar, en un país paralitzat que continua en guerra després de 2 anys. Vosaltres esteu sobre el terreny, si no m'equivoco, no, Dani? Dani, sí. Perdona, d'Amnistia Internacional.
Sí.
Demà coincideix, mira, precisament és el Dia Mundial també de les ONGs, no? Que, com dèieu, heu tingut un paper fonamental durant aquests 2 anys de guerra. En quina situació estan ara mateix, o esteu també, no?, a Ucraïna? Amb quines necessitats us trobeu? D'una banda, Dani, preguntar-te això, i d'altra banda també, interessant avui fer la reflexió, en quina situació estan els més de 20.000 refugiats ucraïnesos a casa nostra?
Sí, pel que fa a les dificultats amb què ens trobem, doncs és evident que la primera és la dificultat de poder documentar, no?, i de poder treballar sobre el terreny amb el que fem nosaltres. Nosaltres, bàsicament, el que fem és recollir proves de crims de guerra o d'allò que pot ser un greu abús de drets humans. Clar, en el moment que tenim la mobilitat limitada, que tenim equips més precaris, no?, que no podem treballar,
clar,
diguem, en una zona segura, perquè no ho és, no? Doncs tota aquesta feina es dificulta molt, no? Ho intentem fer, tenim contactes, podem desplaçar-nos algunes vegades a alguns llocs, però no sempre. Llavors intentem tot això, no? És difícil fer la feina en un context bèl·lic, no?, i en un context, diguem, d'amenaça constant. Pel que fa al tema dels refugiats, doncs bé, és cert que alguns han tornat, però molts altres ja estan fent vida aquí absolutament normal. Clar, nosaltres ja ho hem dit altres vegades, el tracte que Europa va donar als refugiats ucraïnesos és el tracte que ens agradaria veure per a tots els refugiats. O sigui, realment va ser exemplar. Es van obrir fronteres, es va preparar una acollida força espectacular, i va haver solidaritat també de la població. La gent va arribar i va poder desplaçar-se, diguem, a qualsevol territori de la Unió Europea sense gaires problemes. Per aquesta banda, perfecte, no? El que nosaltres diem és que això també s'ha d'obrir, diguem, a la resta de persones refugiades. Hi ha altres conflictes al món, per exemple, a l'Àfrica hi ha altres conflictes, o d'altres països que també fuig gent de situacions molt, molt complicades, i l'exemple ucraïnès l'hauríem de veure també amb altres refugiats, no?, de més lluny.
Dani, ja per acabar, última pregunta. Ja sé que és complicada, però...
A veure...
Què n'hem d'esperar del conflicte? Cap a on evolucionarà? Com ho veieu vosaltres des d'Amnistia?
No sé com evolucionarà militarment, perquè no som militars i no sabem què passarà, no? Si s'acabarà imposant un dels dos, però el que sí que hauria de passar, i això sí que és una cosa que nosaltres insistim força, és que de totes aquestes vulneracions de drets humans, de tots aquests abusos, que algú respongui. És a dir, que hi hagi rendició de comptes, que finalment es pugui portar davant dels tribunals, doncs, les persones que han comès greus vulneracions de drets humans, alguns crims de guerra, i que puguin ser jutjats en tribunals i que puguin pagar per allò que han fet, no? I això és una cosa que nosaltres sempre combatem, que és combatre la impunitat, no?, en el marc dels conflictes bèl·lics. Que qui fa les coses no se'n surti, diguem, sense cap cost, no? I això sí que, un cop s'acabi la guerra, que no sé en quina direcció s'acabarà, això sí que és important, no? Rendició de comptes i portar els responsables de greus atrocitats davant de tribunals internacionals perquè puguin ser jutjats.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, moltes gràcies per haver fet aquesta reflexió en aquests 2 anys de guerra a Ucraïna. Que vagi bé. Gràcies, Dani.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I després de fer aquesta aturada, aquesta reflexió, com dèiem, en el Mapa Mundi, que intentem fer aquesta mirada cap a l'exterior els dilluns del Fabricació, abans de continuar avui amb la tarda, deixeu-me fer una parada. Anem cap al Flea Market, perquè després de 13 anys tanca les seves parades, tanca les seves portes. El mercat de segona mà abandona la plaça Blanquerna del Raval, perquè ho situeu a la capital catalana, a causa de les queixes dels veïns que denunciaven la presència de venedors no autoritzats.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
i els organitzadors del Flea Market estan indignats, sorpresos, i el mateix mercat ha fet un comunicat al seu compte d'Instagram on denuncien que hi ha altres alternatives abans del tancament. L'associació Mercat de Segona Mà, organitzadora d'aquest mercat, proposa algunes. I és per això que avui volem fer una trucada al Marc Dix, que és president de l'associació Mercat de Segona Mà. Què tal, Marc? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bé, gràcies. Com estàs?
Jo bé, Marc. Explica'ns una mica, per situar també a l'oient, no? Què passava els diumenges al Flea Market, no? Com era un dia normal al Flea Market?
Des de fa 13 anys fem el segon diumenge de cada mes aquí en la plaça Blanquerna, darrere del Museu Marítim, a pocs metres de les Rambles. Portem molt de temps ara, tenim molts socis i tenim... En cada mercat hem arribat a tenir fins a 250 participants que es dediquen o es passen el dia venent les seves coses de segona mà, coses que tenen a l'armari, que estaven en bon estat, que volien donar una nova vida. I això ha funcionat prou bé, molt bé, que hem arribat a comptar fins a 8.000 persones que han passat en un dia. Però l'Ajuntament actual, els socialistes, el PSC, ens ha informat que la nostra activitat no pot seguir.
Clar, explica'ns com ha arribat aquesta mesura. Per vosaltres és una mesura precipitada? És un tancament que es podria haver evitat, Marc?
Clar, el problema ha sigut la presència de periodistes no autoritzades. Ha començat a venir molta gent, realment en greus situacions, gent sense sostre, etc., que necessitava també vendre. I les han deixat anar als Encants i Sant Antoni, on tenien també altres mercats semblants. Sabia que, degut a les mesures contra Covid, nosaltres ja vam deixar un espai bastant gran lliure. Aleshores, el dia del mercat, aquesta gent, fins a 100 periodistes no autoritzats, s'han ficat a ocupar l'espai. Nosaltres portem més de 2 anys en contacte amb el Servei de Gestió de Conflictes, que ha gestionat el problema en Encants i en altres llocs. I també, hem trucat 010 cada diumenge que ha hagut aquest problema. Però nosaltres pensem que no hem rebut el suport ni de l'Ajuntament ni la Guàrdia Urbana, perquè pensem que això no ha sigut un problema enorme i difícil de combatre en les primeres ocasions. Però portem 2 anys i, clar, la quantitat de periodistes no autoritzats ha crescut. I ara la policia, la Guàrdia Urbana, ens diu que el problema és massa gran i no n'hi ha recursos per gestionar tanta parada il·legal.
Marc, si no m'equivoco, dijous passat, el regidor Ciutat Vella, Albert Valle, comunicava que és una decisió ferma. Com responeu vosaltres a aquesta decisió? O sigui, creieu que és possible evitar aquest tancament?
Hem donat diverses alternatives. Hem proposat o pagar seguretat privat o contribuir a la Guàrdia Urbana, que ha de venir, o hem proposat també tornar a donar-nos a l'espai per gestionar, o crec que la millor suggerència és treballar amb aquesta gent que es fica sense permís, perquè, clar, aquesta gent ha de viure en alguna forma. I no em sembla bé simplement tractar el problema amb la prohibició.
Clar.
En sentit, el problema encara existeix.
Clar, perquè què passarà amb els paradistes que treballen al mercat, Marc? Vull dir, tu com a president de l'Associació del Mercat de Segona Mà segurament t'haurà arribat, no? Es prohibeix, però ara què passarà, no?, amb tota aquesta gent?
Pues les nostres periodistes amb permís i els nostres socis, mm-hmm. pues es queden sense mercats, perquè realment en Barcelona no n'hi ha cap mercat de segona mà, mm-hmm. Habitual, com era el Fli, en què podies participar. Aleshores, ara molta gent es queda sense feina, sense ingressos importants. I després, els periodistes no autoritzats, pues, si han de buscar la vida, pues, no sé si ho faran en una manera menys legal encara. Això ho veurem després, però això és una pena, perquè portem molt de temps treballant amb la gestió de conflictes en la via pública, i aquesta decisió no ha tingut en compte les seves suggerències, ni les suggerències de molts tècnics del barri, ni els veïns ni els comerços, amb qui portem molt bé i tenim molt bona relació.
Marc, tu ara deies que la comunicació, no sé si ha estat nul·la, però per part de l'Ajuntament, si no m'equivoco, no, Marc? Pel que fa...
Home, és molt difícil tenir una reunió amb la gent rellevant del districte, i la primera vegada que he conegut el gerent del barri ha sigut en la reunió, quan ens ha dit que no podíem seguir ni el Fli ni Flironia, que és l'altre mercat col·laboratiu que gestionem. Aleshores, són 18 Flis a l'any i 12 Flironies. Jo crec que significa realment una baixada important de treball per molta gent. I també els...
Clar, és que aquesta és l'altra, Marc, no? O sigui, la feina que es dona indirectament, no? En aquest sentit, des del mercat, no?
Sí, també l'organització, que són diversos, i treballem... Tenim una mena de programa d'inserció laboral. Treballem amb gent en situacions bastant complicades, aleshores, per començar ells, després tots els periodistes i tota la gent, els particulars, que participen una o dues vegades. Jo crec que jo el primer, jo tinc la casa ple de coses que realment m'agradaria tenir menys i poder donar-li altra vida. Ara no n'hi ha moltes opcions.
Marc, ja per acabar, si ara poguéssiu parlar amb l'Ajuntament, perquè jo entenc que ara, o sigui, la resposta que us ha donat és que s'ha de prohibir i no us han donat cap altra alternativa, no, Marc, pel que he entès?
Alternatives no ens han donat.
Val.
Jo crec que hi ha diverses opcions en la via pública, també en recintes privades. Nosaltres treballant cada dia per buscar alternatives.
Uh-huh. Què us agradaria que passés ara, Marc? O sigui, si ara tinguéssiu l'oportunitat de parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, què us agradaria que passés, no?
Per començar, jo crec que m'agradaria saber realment la seva opinió sobre la compraventa de segona mà, perquè els comentaris de l'Albert Batlle m'ha semblat que li importa més el fet de que les botigues tradicionals paguen impostos i tenen llicència. I, òbviament, un particular que ven en la nostra Fli, pues, sí, té un permís especial per vendre el dia del mercat, però no, la compraventa de segona mà no és una cosa que s'ha de declarar a la IVA, o habitualment no és el cas. Pues m'agradaria saber realment si pensa que si valora el treball i l'impacte positiu en el mig ambient que podríem tenir nosaltres. I si no és el cas, pues no sé, esperem 4 anys que entre un altre partit que sí que ho valore, com ho valoren en moltes altres ciutats europees i per tot el món.
Val, Marc, quin és l'últim dia, quin és l'últim dia que hi haurà, o ja s'ha acabat de tot definitivament?
Sí, ja fue. No n'hi ha més mercats en la plaça. Si la gent ens segueix en les xarxes, poden saber els altres mercats que estem fent, perquè tenim altres mercats en recintes privats, però no tenen el mateix aspecte social que tenia ni el Fli ni Flironia. Aleshores, a través de les nostres xarxes, la nostra web, la gent es pot informar dels mercats que estem fent.
Que encara podeu fer. Marc, moltíssimes gràcies per haver entrat avui a Fabricació Pròpia, per haver escoltat la vostra posició. Marc Dix, president de l'Associació Mercat de Segona Mà. Marc, gràcies.
A tu.
Vinga, una abraçada. Ara que s'havia quedat callat el mar, però és que coneixíem justament el dijous passat que l'Ajuntament de Barcelona doncs, ha cancel·lat el Flea Market després de 13 anys. Aquesta era l'opinió del Marc Dix. Sobre el tema, veurem a veure què passa en el transcurs dels dies, si finalment doncs, poden arribar a parlar amb l'Ajuntament o no. Pau Gascó, que tu mires tu així d'aquesta manera cap a fora, cap a la finestra, pensatiu.
Sí, una
com
mica.
Com estàs?
Una mica.
Tu havies anat al Flea Market alguna vegada o no?
No, no sé si aquest o no. Algun mercat de segona mà he visitat, sí. Molt divertit.
Bueno.
A Europa hi ha molta més tradició.
És que és el que explicava el Marc.
Recordo a Holanda, els nens, quan canvien d'edat i, clar, les joguines que ja no fan servir per fer lloc a les joguines noves, doncs sí. Ells es posen a les portes dels supermercats i venen les seves joguines. I ho trobava superinteressant per poder fer lloc per les noves. I està molt bé.
Una mica el que deia el Marc, que volia saber l'opinió concreta sobre aquest tema d'Albert Valle.
És tot molt complexa, perquè complexa, o per no dir que... És que podria ficar-me en un parc i jardí molt gran.
Vols que posem... És que jo crec que li hauríem de demanar a la Bet Bardagí, el Ferran va fent que sí així des de la peixera, un indicatiu per Pau Gascó i jardinets.
Ah, i tant.
Que podria valdre per tu i per Uri Francisco, també t'ho dic, perquè...
Podria ser el manà-manà.
Sou dos bèsties.
No, a veure, tenim el Mobile World Congress aquí, que tots els polítics es baixen els pantalons
ja està, mira,
que dos per tres.
Ja està, ja ho he dit, veus? És que és tan fàcil picar-lo.
I després un Flea Market de segona mà amb una placeta. I és un problema. Home, doncs no sé. La veritat, més molèstia genera el mobile i a mi no, ningú me'l prohibeix. És que, de veritat, estem plens de collonades i d'excuses. Estem plens d'excuses. El que diu també és veritat, que diguin les coses pel seu nom i per la cara. No ens interessa que feu un mercat de segona mà perquè els botiguers no volen vendre més i vosaltres no ens interesseu. Ja està, i que ho diguin.
7 minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda.
Una altra cosa, és que tenim... Clar, és que m'has escalfat ja, Mercè.
Ja, és que no ha estat bona idea,
No. Tenim el Sants Escrema.
No, mira, d'això em vull parlar. Què ha passat?
Doncs...
Tu has pogut parlar amb ells?
Sí.
I què t'han dit? Perquè... Sants Escrema, restaurant de... Bueno, aquí
al
carrer...
Quants anys? 6 anys.
6 anys, aquí a Comtes de Belllloc.
Al mateix carrer, sí.
Un dels grans restaurants de Barcelona.
Sí.
Què ha passat? Tanca les seves portes, també.
Sí. Bé, una mica semblant amb el que em va passar a mi, el petit Pau. Et canses d'anar contra corrent. Et canses d'anar també contra les autoritats i contra els gestors públics. Vam passar la pandèmia.
Sí.
La vam passar canutes. I això ens va deixar molt poc múscul financer. Penseu que un restaurant ben gestionat dona un 5% de marge. Per tant, per cobrir un forat com el que va generar la pandèmia amb les inexistents ajudes que van portar a terme, teníem que treballar molt i generar benefici, perquè els deutes es paguen amb els beneficis. No es poden posar al balanç com un cost, sinó es paguen dels beneficis. Per tant, quan tu vens amb un forat tan gros com el de la pandèmia, en el qual no has rebut cap ajuda, i cap ajuda, a veure, ens entenem, que 1.000 euros no és una ajuda... I aleshores t'arriba la situació de l'augment de preus desmesurat, de costos, de producte, de matèria prima, exagerat, l'energia exagerada, això et dificulta molt la feina. A part, saps que els teus clients no els està pujant el poder adquisitiu, o sigui, no els hi mantenen els sous. Per tant, et trobes en un moment amb l'espasa i la paret, en la qual tens uns costos desorbitats, un forat de la pandèmia, uns clients que no tenen poder adquisitiu i no pots posar els preus que hauries de posar per poder-te guanyar la vida. I, a sobre de tot, tens uns gestors públics que consideren que tu ets prescindible. Al final, jo crec que qualsevol empresari o restaurador fa una funció, entenc que és una funció pública. Oi, tant que ho fem per guanyar-nos la vida. Però fem de palanca dels proveïdors, dels treballadors, dels clients... I això desgasta molt. I si a sobre no reps un recolzament o un reconeixement, i l'únic que reps són pedres a les sabates, el que fa és que perds la il·lusió. I el cansament aquest és el que fa plegar a molts dels treballadors, que també ets afegir el mitjagalta El Mitja Galta també en traspàs. Mitja Galta és un restaurant mític que està entre l'Hospitalet, per això es diu Mitja Galta, perquè mitja està l'Hospitalet, mitja Barcelona, de menús, a petar, a rebentar, eh? Ple cada dia,
ple cada
i que
dia
es traspassa.
I han hagut de tancar. Tu avui dia tornaries a obrir un restaurant?
No. Ni per atràs. No, no. Reps hòsties per tots els cantons. No, no s'ho mereix.
Pau Gascó.
Hola!
Després d'aquesta reflexió, no, molts ànims a la gent.
És que és això, dius, mira, si ens diguessin...
De Sants Escrema, de Mitja Galta també, saps? Vull dir, perquè...
Si ens diguessin que tot això, és que el que ens diuen és veritat, no? Ah, és que no tenen diners, o és que no sé què, o és que molesteu els veïns, no? El flea market són excuses. Perquè després ve que hi ha diners per subvencionar el mobile, no? I per aguantar, perquè aguantem tots els veïns de la zona de la Marina i tot això, tots els talls de trànsit i tots els merders, sí, això no hi ha problema. Ara, per nosaltres, per la gent petita, pels petits, pel sí. petit mercat de segona mà com el flea market, pel petit Sants Escrema, pel petit Pau, per aquests no, perquè aquests no existim. Aquest teixit empresarial és el que aguantarà la societat, no el mobile, perquè el mobile un dia dirà que se'n va i ens quedarem a quadros. Mm.
Bueno, fem una cosa. Agafem una mica d'aire.
Farem una tila?
Farem una tila... Bueno, no sé jo. A veure les notícies que ens explica la Sandra Gómez. Has portat bunyols?
No ho sé.
No,
no,
a veure.
Se'ls han acabat, si... se'ls han acabat.
Com?
No, sí que he portat bunyols. Mira, he portat bunyols, sí.
Jo aquí parlant del flea market, cosa que m'ha agradat molt, conèixer l'opinió de Marc. Però vosaltres, des de la peixera, ensenyant-me uns bunyols. Què vol dir això? I ara em dius que s'han acabat.
Sí, és que l'Ester se'ls ha menjat tots.
L'Ester?
Sí.
Mira, el sé.
No, m'ha quedat alguna cosa, m'ha quedat alguna cosa. Però hauràs de patir-ho perquè et faré un concurs.
No,
i sí,
moment.
Sí, qüestionarem els teus coneixements bunyolars.
Vale, fem una cosa. Ja tinc nuls, no en tinc. Feu baixar la Harke, que això dels concursos li agraden. Sí? A veure si pot baixar. Pau, agafem una mica d'aire.
No sé si tenim bunyols per totes, eh?
Sí, per la Harke sempre n'hi ha. I si no, jo no em menjo. Vinga, va, petita pausa. Temps de notícies. I Pau Gascó, bona teca. Avui la cosa va de bunyols. Fins ara.
I la gent al passar se'l volia menjar. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell, cantonada Borrell. I fan xurros mitjans, i fan xurros mitjans. I la gent al passar se'ls volia menjar.